mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim aquesta plana dels mots i ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, que avui ens fan una pregunta. Podem viure en un búnquer? Bon dia, noies, què
Hola,
hi dieu?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com vam dir en el programa anterior, actualment ens està arribant informació per infinitat de vies, val? I tothom, gairebé tothom, té accés a tota aquesta informació, val? El problema és quan d'aquesta informació no en fem un bon ús o ens creiem tot el que ens diuen, val? Per posar un exemple, per començar a il·lustrar una mica tot el que volem dir avui, m'agradaria presentar-ho dient el següent. Quan un nen és petitet i deixa el pit i deixa el biberó i hem de començar a donar-li de menjar, primer comencem amb una cullereta petita de postre, petiteta, perquè si no, no li cabrà la boca, no podrà menjar bé. Després passem a una més grossa. Quan ja comença a fer una mica de menjar sòlid, a tallets petits, li donem una forquilla, però no se'ns ocorre mai, quan són tan petits, de donar-li un ganivet que punxi i tingui serra. Per què? Perquè no el sabrà utilitzar i es pot fer mal.
Exacte.
Val? Si a un nen petitet li donem un ganivet i el primer cop que l'agafa es talla, quan sigui més gran i realment li toqui utilitzar aquell ganivet, el nen no el voldrà perquè tindrà por, perquè ja haurà viscut l'experiència de que allò per ell no va ser bo. Aleshores, què volem dir amb tot això? Que hem de prendre consciència de les accions que els adults fem amb els nens per donar-los seguretat en tot el que ells faran i el que serà el seu desenvolupament posterior.
Si us en recordeu l'altre dia que parlàvem sobre l'abstracció i el llenguatge i el pensament, com funcionen en un engranatge d'una persona. Si pensem una mica en PNL, que alguna vegada també n'hem parlat, les accions no deixen de ser allò que nosaltres estem pensant en paraules. Llavors, nosaltres actuem d'una determinada manera perquè dintre del nostre cap s'ha fet doncs, tot un raonament per portar a terme una acció. Però aquest raonament ha de ser un raonament fonamentat, ha de ser un raonament conscient, perquè si no, com deia l'Elisabet, ens podríem posar en perill en determinades situacions. Sí que és veritat que hi ha un determinat grup de la població que pot tenir un grau d'impulsivitat més alt, que són pacients que ens arriben a la consulta, perquè hi ha una desregulació a vegades doncs, de la impulsivitat o els dèficits d'atenció, per exemple, nens amb dèficit d'atenció o nenes o persones adultes, que evidentment aquest grau de raonament no està fet a priori abans de fer l'acció. Que aquí estaríem parlant d'una cosa més, diguem-ne, fora una mica més del que és habitual. Tornant a el que estàvem dient. Què passa, però? Que si dintre d'aquesta societat que nosaltres vivim, en què ja vam quedar l'altre dia, que és molt ràpida, molt exposada, no hi ha una mica de anem a pensar què estem fent i en quin moment ho estem fent, passen coses com, per exemple, algunes que ens trobem a la consulta,
sí.
Veritat?
Sí. Ara portem una temporada que ho hem anat observant, que els nens venen a fer la sessió, quan els pares venen a recollir-los, paguen. I tenen l'opció de pagar en metàl·lic o tenim el datàfon perquè es puguin pagar en targeta. Doncs ara són els nens els que diuen, pago jo.
Com pago jo?
Pago jo. I el pare li dona la targeta al nen i el nen la passa pel datàfon, que de fet l'únic que fa és posar-la damunt del datàfon, el datàfon pita, el nen li torna la targeta i s'ha acabat. Val? El fet en si no és que el nen posi aquell trosset de plàstic damunt del datàfon. El fet en si és que el nen està dient, pago jo.
Clar, està com assumint l'acció, no? Com si els diners també fossin seus.
Exacte.
Aquesta és interessant.
És això el que està passant. Però realment aquest nen no se li ha explicat mai què vol dir pagar. Què vol dir pagar mai passar la targeta pel datàfon i explicar-li que en el banc hi ha uns diners, que aquell datàfon està connectat amb el banc, que està vinculat al nostre compte, que en aquell compte hi ha els diners que guanyem al cap d'un mes i que amb allò hem de cobrir les despeses que ens vinguin. Val? Ningú li ha explicat això al nen. Ell només diu, jo pago. Per tant, en el cap d'aquell nen, pagar és això.
És passar una targeta.
És passar una targeta que aquell aparell faci un pitu. És això.
Llavors, el que tornàvem a dir abans que us estava dient del pensament, del llenguatge, com ha dit molt bé l'Elisabet, és cada vegada que jo utilitzo aquest plàstic, fa pip i he pagat. Ja està. On són els diners? No ho sé. Com els tinc? Ni idea. Val? Abans, quan els nens... N'hi ha nens que encara ho fan, però fins i tot avui en dia, a nivell lingüístic, nosaltres ens trobem amb que tenim imatges i a vegades ensenyes una guardiola i el nen et diu, això què és?
No saben què són les guardioles.
No. Clar, una guardiola, quan ets nen, els nens fan guardiola, o fèiem guardiola, ni a cada vegada ni a menys, no? Ara van a l'Amazon i el papa Pireta toca, i bum, ja està. No he guanyat jo, no he estat guardant-me uns diners dintre d'un pot, una caixa, el que sigui, i quan m'ho vull comprar els he de treure d'allà, veig com desapareixen i ja no els tinc, però ara tinc un objecte. Això és un grau d'abstracció, com deia l'Elisabet, és la cullereta petita per passar la cullereta mitjana perquè quan en tingui 16 i els meus pares m'hagin de posar uns diners perquè me'n vaig estudiar no sé on, jo sàpiga que aquells diners són reals. Perquè ara us posaré un altre exemple, fruit d'un altre nen de la consulta i parlant també de targetes i de banc. Hi ha un nen amb unes dificultats concretes que amb 16 anys un dia li va dir a la seva mare deixa'm aquí un moment i vaig quedar-me esperant a veure on anava, vaig pensar que podia anar a buscar-se alguna cosa en la botiga que tenia allà al costat i jo el vaig a veure entrant al banc. Diu la mare, diu, clar, em vaig quedar dient on va?
Clar.
Va entrar al banc i li va dir a l'home del banc que volia una targeta de crèdit. I el del banc li va dir, bueno, necessitem els teus pares, tal i qual. Diu, però per què la vols? No, perquè jo necessito diners per pagar les meves coses. Quan aquell noi va venir a la consulta, i no estic parlant d'un nano amb retras mental, que podríem estar en aquests... sinó en la manera en què ell ha construït el seu llenguatge i el seu pensament, ningú mai s'havia sentat amb ell a preguntar-li, però els diners d'on venen? Els diners on van? És a dir, és un adolescent venint d'un nen que pago jo, perquè ens entenguem. Perquè el procediment no se l'ha acompanyat a on han anat a parar aquests diners, de qui són aquests diners. Perquè pot acabar-te dient, és que jo tinc dret a pagar les meves pròpies coses, però és que els diners no són teus. Com ho has fet tu per tenir-los? Ah, no ho sé, no? Els meus pares, com si a sobre hi hagués una obligació de que els teus pares et poguessin uns diners en una targeta per les teves coses. Una cosa és que els pares s'encarreguin, com ens veien a nosaltres, no?, de tenir les nostres necessitats, i no vol dir de tenir algun caprici, per suposat que sí, també en forma part, no?, en la mesura que un pot o no, o deixa de poder. Però d'això a, tens l'obligació de posar-me diners aquí perquè jo gasti amb el que a mi em sembli, hi ha una distància molt gran. Hi ha un punt d'inconsciència en tot el procés de passar de nen a adolescent i d'omplir buits de l'abstracció d'aquella criatura. Perquè si no s'omplen sols o els omplen ells.
Llavors, clar, en aquest cas concret que explica la Iolanda, si aquest nen, després d'ell haver anat al banc, d'haver rebut una resposta negativa perquè no podia tenir targeta, si no anaven amb els pares. Després de la Iolanda, imagino que en la sessió estar-ho parlant amb ell una bona estona i el nen no ho va entendre, val? Imaginem-nos nens que estan molt exposats a tot tipus d'informació que els arriba per moltes vies i que no hi ha ningú que està fent un acompanyament per explicar tota aquella informació que està entrant al seu cap, què és, què vol dir, com ho he d'interpretar, com ho he de fer servir.
Val? I l'altre, si és real o no. Que aquí afegiríem això ara,
sí,
també.
Sí, sí. De fet, anys enrere, els nostres referents eren els pares, els mestres a l'escola, la tele, que hi havia un canal, dos, a vegades, i poca cosa més. Poca cosa més. I el que ens deien aquests referents, nosaltres ens els creiem, val? I si no fèiem cas als que ens deien, hi havia conseqüències. Ara no. Ara n'hi ha molts referents alhora i sense conseqüències de res. Entens? Llavors, clar, la conseqüència a la llarga, què pot ser? Doncs que aquests nens, en el seu cap, no estan desenvolupant les eines necessàries com per tenir un bon raonament i que doni després resposta a problemes que els hi puguin anar sorgint al llarg de la vida. No ho tindran, això.
De fet, si us en recordeu, en el programa anterior parlàvem de situacions quotidianes molt bàsiques en les que la gent no sap què fer. Com per exemple, un nen que cau i es pela el genoll. És com que allò és tan greu com si no ens l'haguessin pelat mai un genoll, no? Com si allò... I a més, la reacció de l'adult envers aquestes situacions fa que el nen encara us vegi com una cosa més greu. Hi ha situacions també d'aquest estil, no? De famílies doncs, molt exposades a tot tipus de dispositiu i d'informació social, que no diem que estigui malament, sinó que la hem de saber interpretar, que descontextualitzen també aquella informació i la porten a una quotidianitat que no és viable. Tornant una mica a això de la informació i del llenguatge, per exemple, nosaltres a la nostra generació doncs hi havia molt el que guai, no? Perdó, el que això que guai, no? Ara nosaltres podem utilitzar el que guai i poden haver-hi un grup de nens que ens diguin què vol dir guai. Per tant, aquesta paraula en si, la paraula guai en si, no té una cosa, no és perjudicial, però si jo la descontextualitzo, la porto en un altre moment social i l'he deixat d'utilitzar, aquell guai no té sentit, li podem tornar a donar. Això és dolent? No. Dintre de la llengua és viva, l'Elisabet sempre ho diu, no? I és veritat.
Ha d'anar canviant.
I canvia, i és normal que evolucioni, però hem de vigilar també que no s'empobreixi. Per què? Què passa? Que és com lo de l'analogia o la tecnologia. És a dir, tecnologia sí, però no oblidem l'analogia, perquè a vegades l'analogia ens pot ajudar en un moment que la tecnologia no vagi. No? Doncs això és una mica el mateix. És a dir, enriquir llenguatge sí, el 6-7 està molt i molt bé, és molt divertit, podem també contextualitzar-lo i saber d'on ve, no? Perquè a vegades ja veus... I també està bé que aquest 6-7, que va ser utilitzat en un context d'un partit de bàsquet, en el que va haver-hi un nen que, com que anaven 6-7, el nen es va aixecar i amb les mans va fer 6-7, no? I va fer molt de riure, es va fer viral, ho ha vist tothom, va? Inclús nens que no ho han vist, com per exemple, puc posar d'exemple el meu fill, que té 10 anys, no ho ha vist, però en canvi utilitza el 6-7.
Perquè ho ha sentit, no?, i ho ha repetit.
Sí, què passa? L'ha sentit, ho ha repetit, però també hi ha una altra cosa, i és que els nens, com a bons nens, i amb bona imaginació que tenen, el van fent moure aquest 6-7 i el van utilitzant en moments molt diferents i li van donant un sentit i una vitalitat diferent. Això és dolent? No. Això és enriquidor. El problema està quan et venen nens, que també ens passa a la consulta, en la que amb els memes aquells italians, no, ens van arribar, se sabien a la perfecció una cançó de memes italians en la que quan nosaltres el vam començar a mirar vam veure que ells havien fet dintre el seu cervell una abstracció i una generalització incorrecta. I allà no hi havia hagut un acompanyament.
De fet, això dels memes italians, per qui no ho conegui, no deixen de ser paraules inventades que han posat dins d'una cançó i no sé si hi ha també dibuixos
sí,
o alguns de
tot,
cromos...
Bueno, hi ha dessuadores, hi ha el que vulguis.
Bueno, doncs han fet un merchandise amb tot això, val? Clar, ens van venir dos nens que són germans, que tenen dificultats importants de llenguatge, i ells volien saber tot allò que era, perquè ells es pensaven que realment totes aquelles paraules eren reals.
I existien, i volien saber què volien dir, no?
I ells les volien utilitzar, però clar, evidentment, allò fora d'aquell context no anava enlloc. Doncs ens va costar molt i molt fer-los entendre que sí que eren paraules, però que no tenien un sentit, que eren inventades i eren per aquell moment concret, per aquella cançó o per aquells dibuixos.
Clar, llavors, lligant amb això, nosaltres a vegades fem activitats per treballar l'estructura del text, per treballar doncs, la seqüència d'una definició, perquè se sàpiguen explicar millor a nens amb dificultats, els hi fem inventar paraules, però la primera cosa que fem és, per exemple, agafem síl·labes, no?, de paraules diferents, les tallen, les barregen, n'han de treure dues de síl·labes, i els hi pot sortir de la paraula patata i de la paraula pantaló, doncs els hi pot sortir paló, per exemple. No? Llavors, paló, els hi dius, si jo dic paló, tu què veus? I els nens et diuen, res, doncs va, ara t'ho has d'inventar. Aquí estem treballant una imaginació, estem treballant tot un context, està dins d'una situació, i després els hi fem, potser, recordar què havien dit que volia dir. És a dir, estem treballant tota una sèrie de funcions executives, que a nivell lingüístic són molt importants, però perquè els nens entenguin que ens podem inventar paraules, perquè és bonic inventar-se paraules i, de fet, té el seu sentit. Però si peló, només ho faig sentir jo, només ho faig servir jo, i després vaig a tu i et dic el peló, tu em diràs de què m'estàs parlant. És a dir, la comunicació i el llenguatge s'ha fet perquè les persones ens entenguem entre nosaltres.
Per exemple, això d'inventar paraules, que és veritat que ho fem, a nivell nosaltres de lingüístic, des de la logopèdia, si la paraula que s'ha inventat és peló, aquell nen ha de ser capaç de deduir que aquella paraula és masculí, que aquella paraula és singular, i que després li demanarem que s'inventi una definició per aquella paraula, li posem un significat, i que després aquella paraula me la posi dins una frase. Llavors ja estem treballant morfosintaxi, perquè ha de concordar amb un article, perquè ho hem de fer concordar amb un adjectiu, amb el que sigui. Val?
Però sempre sent conscient que és una paraula inventada.
Exacte.
Sí, sí. El que passa que nosaltres és una eina que utilitzem per treballar molts aspectes formals del llenguatge.
I que sigui divertida.
Que aquell nen té, en el que té dificultats, val? Llavors, clar, evidentment, si un nen que té un trastorn de llenguatge, que sabem que és una dificultat que l'acompanyarà de per vida i potser s'ha de passar 8-10 anys venint a logopèdia, les activitats que nosaltres fem han de ser divertides, han de ser atractives i han de ser estimulants, perquè si no, el nen no voldrà venir.
Ara, sí, ara passem a aquesta paraula peló, que podria ser extreta d'un 6-7, per exemple, perquè ens entenc, descontextualitzada. Aquell nen la va rebent amb un TikTok, amb un Instagram, amb un cantant, amb un que sigui, i no entén què significa dins d'aquells contextos, què passa? Després la farà servir, que no tindrà cap mena de sentit. Llavors, què passa? En lloc d'enriquir el llenguatge, l'estem empobrint, però no els podem ficar dins un búnquer a viure, que ja ens agradaria a vegades, perquè aïllar de determinades situacions temporalment i exposar-los a poc seria el seu, que és el que dèiem també en l'anterior programa.
Sí. Bueno, de fet, en l'anterior hi ha molts altres que hem dit que la base, sobretot, és l'acompanyament, perquè els nens no neixen apresos, se'ls ha d'ensenyar, se'ls ha d'acompanyar. I són petits i ells es poden fer en el seu imaginari a saber què. Però, clar, els hem d'anar guiant perquè aquell a saber què sigui útil pel dia de demà.
I crec que com a cosa final podríem dir, com a idea general, és que l'abstracció que no està acompanyada i, per tant, no està explicada, s'omple de supòsits i d'exigències inconscients.
I aquí lliguem una mica amb la idea amb què començàvem, no?, de la targeta del banc.
Exacte.
Doncs, Iolanda, Elisabet, moltes gràcies per explicar-nos tot això de l'abstracció del llenguatge i ajudar-nos en aquest acompanyament, no?, que hem de fer els infants perquè aquesta abstracció es pugui entendre i no acabi amb exigències, com bé deies. Ens retrobem un altre dimarts.
Perfecte.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.